Avui us volem acostar a la història de l'Abril. L'Abril és una nena de 5 anys de Badalona que té una malaltia minoritària. És, de fet, un dels 45 casos coneguts a tot el món de paraplegia espàstica tipus 52 i és l'únic cas que se'n coneix a tot l'estat. La seva família va impulsar ara fa uns 2 anys una campanya, la Lucha de Abril, que tenia per objectiu recaptar fons justament perquè aquesta malaltia minoritària que té l'Abril pugui ser investigada. Fins ara, a través d'aquesta plataforma, d'aquesta associació, la Lucha de Abril, han aconseguit recaptar més de 200.000 euros i l'objectiu per poder tirar endavant la investigació amb el programa de micromecenatge de la Universitat Autònoma de Barcelona és intentar arribar o poder arribar a aquests 250.000 euros que facilitin i facin viable aquesta investigació que està en marxa. En Jesús Merino és el pare de l'Abril i aquest matí ens acompanya. Com està? Molt bon dia, senyor Merino.
Bon dia.
Molt de gust. Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Què és la paraplegia espàstica tipus 52?
Doncs és la malaltia que té la meva filla petita, l'Abril, una malaltia ultraminoritària, que com bé has dit, només té ella tota l'estat espanyol i només 45 casos al món. I desgraciadament és una malaltia greu que li provoca discapacitat intel·lectual, atacs d'epilèpsia, degradació muscular... Bueno, és una nena de mesos al cos d'una nena de gairebé 6 anys que té ella.
Aquesta és una malaltia que vosaltres detecteu ràpid en l'Abril? És a dir, de seguida vau veure que alguna cosa no acabava de funcionar?
Sí, com nosaltres tenim una altra filla gran que té 11 anys, doncs ja tens l'experiència de que als 10 mesos la nena no feia el que l'altra feia, el que un nen normal havia de fer, de seure bé, de començar a dir alguna paraula, de començar a caminar. L'Abril va començar a caminar als 3 anys, molt malament a sobre, perquè cau molt, té una degradació muscular a les cames que li impedeix moure's amb facilitat, no parla, aporta bolquer... Bueno, al final és el que et deia, és un nadó de mesos al cos d'una nena de gairebé 6 anys i la seva evolució va ser molt, 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 molt lenta i a dia d'avui hi ha una petita evolució, però és molt lenta. Llavors, te n'adones ràpid que alguna cosa passa.
Clar, ara parlarem de com vosaltres canalitzeu aquesta situació, com impulseu l'associació. Suposo que és un moment que és complicat de pair o que fins i tot potser no saps com reaccionar, no? Quan et diuen que la teva filla té una malaltia que ningú més a tot Espanya la té.
Sí, en el seu moment, quan vam anar al neuròleg i ens van donar els resultats de genètica, perquè això va començar una bateria de proves de metabolisme, de genètica, i al final, bueno, el mateix neuròleg em va dir que en aquell moment no coneixia ningú al món, en aquell moment només vam aconseguir trobar 4 persones al món que patien aquesta malaltia, i que la seva esperança en saber que cap a on anava la malaltia era que no ho sabia, perquè clar, no es coneixia res. La malaltia es va diagnosticar per primera vegada el 2011. Llavors, ni ell mateix sabia què dir, no? Jo sempre dic que quan diagnostiquen un càncer, que és una malaltia també, és molt difícil i molt dur, però normalment sempre et diuen cap a on has de tirar. I a nosaltres, desgraciadament, el metge ens va dir és que no sé què dir-te perquè és que no sé què haurem de fer.
Clar, us posa en una situació en què pràcticament cada dia és una sorpresa, una incògnita, no?
Sí, hem hagut d'aprendre a viure el dia d'avui i no pensar en el dia de demà perquè no sabem què serà d'ella, no? Llavors, bueno, aprendre a viure avui i a pensar com a molt en aquesta nit i demà ja veurem.
Clar, una part d'aquesta situació, vosaltres, ara fa uns 2 anys aproximadament, una mica menys, decidiu canalitzar-la a través d'aquesta associació, la lluita de l'Abril. Clar, el problema de que no hi hagi cap altre cas a Espanya, de que hi hagi tants pocs casos al món, És que és molt complicat, no?, convèncer a algun gran laboratori o empresa que es posi a fer una investigació per un cas que és pràcticament tan personalitzat.
Sí, és impossible. Directament ha sigut impossible. Hem contactat amb moltes fundacions, amb molts laboratoris, i va ser impossible. Ningú... Sempre la pregunta era la mateixa: afectació a la població, una persona. Llavors, no, directament sempre han denegat moltíssimes ajudes, moltíssimes beques, i al final hem hagut de dependre de la solidaritat de les persones.
Una solidaritat que ara hi entrarem, que us ha permès, com a mínim, això sí, posar-vos en contacte amb la Universitat Autònoma, i aquí sí que veu trobar, no?, una porta a Jesús, que com a mínim s'obria, no?, i que us deia: bé, podem intentar fer alguna cosa si hi ha aquest finançament.
Exactament. Va ser una mica casualitat, perquè Miguel va ser el professor d'una doctora que vam conèixer, i em va dir contacte amb ell, i nosaltres ja portàvem uns mesos treballant, ja teníem recaptat gairebé 70.000 euros, i quan vam parlar amb el Miguel i el seu equip van decidir que sí, que era viable, que eren amb la capacitat de poder afrontar aquest projecte, i la sort de poder trobar-los amb ells també, i de que la veritat és que la col·laboració que va fer amb l'Autònoma de Barcelona i el seu equip ha sigut molt bona, i estan treballant en això.
El Jesús Merino fa referència al Miguel Chillón. El Miguel Chillón és un dels científics que està investigant aquest possible tractament per aquesta malaltia. El Miguel Chillón és investigador de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma i del Centre d'Investigació de la Vall d'Hebron, i a aquesta hora també el podem saludar. Doctor Chillón, com estem? Molt bon dia. No el tenim encara. Ah, doncs ara el contactem, cap problema. Mentre acabem d'establir aquesta trucada, Jesús, deies que vau començar a fer aquest recapte de diners, que teníeu aquests 70.000 euros quan us poseu en contacte amb ell. Ara mateix heu arribat ja a la xifra dels 200.000 aproximadament, però el que cal o el que caldria és, a través d'aquesta lluita, diguem-ne, que vau posar en marxa, és arribar als 250.000.
Exactament. Vam posar en funcionament l'associació La Lucha de Abril, que des d'aquí m'agradaria que la gent que ens estigués escoltant pogués entrar a lalutxadeabril.org o a les xarxes socials de La Lucha de Abril, i veure tots els projectes que tenim en marxa, que són al final destinats al 100% a la investigació de la seva malaltia. I gràcies a tota aquesta solidaritat de les persones, que al final són petites col·laboracions que ha fet la gent comprant productes o fent petites donacions, doncs hem arribat a aquests 200, gairebé 4.000 euros dels primers 250.000 euros que necessitem per complir la primera fase de la investigació.
Ara parlem d'aquesta quantitat i de com intentar seguir-la fent créixer. Ara sí que podem saludar el doctor Miguel Chillón. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Vosaltres us truca a la porta un pare i una mare, no?, que us diuen: la nostra filla, l'Abril, té aquesta malaltia, estem recaptant fons, volem que algú investigui. Fins ara totes les portes ens han dit que no. Vosaltres, per què els dieu que sí?
Doncs, precisament per aquest motiu, perquè tothom havia dit que no, perquè nosaltres, a més, teníem una experiència de més de 25 anys en estar treballant amb estratègies que es podien aplicar per a aquesta malaltia, i perquè ens van semblar un cas en el que podíem tenir una aplicació directa dels nostres coneixements a intentar-lo passar per curar una malaltia i veure'l nosaltres mateixos, no? L'educació lluny és el que va fer que comencéssim aquesta història.
El Jesús comentava, clar, que és una malaltia diagnosticada per primera vegada tot just ara farà 10 o 11 anys, per tant és una malaltia que és molt poc coneguda. És una malaltia no minoritària, és extremadament minoritària, no? Ho és extremadament minoritària a tot el món. Hi ha només aquest cas aquí a tot Espanya, com a mínim diagnosticat i, per tant, conegut. Entenc que això pugui implicar un gran repte, no?, des del punt de vista científic. És també, però, un problema, diguem-ne, des del punt de vista de la velocitat, de la capacitat d'arribar a algun tipus de solució a aquesta malaltia o d'aportació?
Sí, evidentment, el no tenir un coneixement profund de tots els mecanismes implicats, això implica que hem d'anar al mateix temps que avancem cap a una teràpia, hem d'anar analitzant els mecanismes afectats en abril, en aquest cas. Afortunadament, hi ha unes malalties, dues o tres malalties molt semblants, molt similars, que afecten a la mateixa proteïna amb els pacients de manera diferent, però les afecten a la mateixa proteïna, i amb aquesta sí que hi ha més estudis realitzats, no molts, perquè també són malalties molt minoritàries, molt rares, però afecten una miqueta més de pacients. Llavors, això ha implicat que tenim una base sobre la que poder començar a treballar i ens està ajudant molt, la veritat, el poder tenir aquestes altres malalties en les que poder aprofitar els coneixements previs dels mecanismes implicats, i així anem de manera més ràpida per veure si passa el mateix en aquest cas en abril.
Clar, estem parlant d'aquesta malaltia, d'aquesta paraplegia espàstica tipus 52, quan vostès estan ara investigant, estem parlant d'una investigació per aconseguir, ara en el punt en el qual estem ara, doctor, per aconseguir què? Una teràpia per curar la malaltia, una teràpia que permeti revertir algunes de les afectacions que té aquesta malaltia i que amb el Jesús Merino estàvem ara explicant. En què estem treballant, doctor?
Doncs la nostra estratègia és, ja que és una malaltia d'origen genètic, la nostra estratègia és trobar una cura genètica. Llavors, en aquest sentit, el funcionament, la funcionalitat de les neurones i de les cèl·lules que estan afectades, nosaltres esperem poder-la corregir, si no totalment, gairebé totalment. Una altra qüestió és, després tot això, com es tradueix amb el dia a dia d'abril. Clar, és una malaltia que afecta el cervell des del moment de naixement a la maturació, a la progressió de moltes capacitats amb el cervell. Llavors, encara que recuperi la funcionalitat de les neurones, com aquestes funcionen, poder recuperar tot el funcionament tal qual de l'abril, això ho veiem molt complicat. La nostra idea inicial és, primer, parar la progressió de la malaltia i, a ser possible, mirant a veure si veiem que el cervell, es diu que és un òrgan que té plasticitat, és a dir, que poden haver àrees del cervell que poden tenir funcions que no són les seves pròpies, però que poden ajudar a compensar les que falten, doncs veure fins a quin punt són capaços de poder començar a guanyar terreny, ja no només parar la progressió, sinó poder parar a començar a guanyar terreny a la malaltia. Això, de totes maneres, és un punt per veure, i inicialment la nostra idea és parar la progressió i, a partir d'aquí, que amb la funcionalitat de les neurones guanyades, abril pugui començar a poc a poc a avançar amb la velocitat que li tocaria per una nena de la seva edat. A poc a poc, però que vagi guanyant.
Clar, jo crec, Jesús, escoltant ara l'investigador, el Miquel Chillón, entenc també que aquesta... Suposo que com a pares, com a mare, com a família de l'Abril, agraïu, no?, aquesta sinceritat sobre què és el que s'està fent, què és el que es pot aconseguir, però que com a mínim fins i tot això us dona aquesta força i aquesta esperança per mantenir aquesta lluita, no?, per la vostra filla, però no només per ella, sobretot per la resta de casos que puguin venir.
Sí, exacte. Nosaltres des del primer moment sempre hem parlat amb el Miguel i el seu equip, que ja eren conscients de que probablement amb l'edat de l'abril i cada vegada que creix és més difícil poder revertir els efectes, però sí que és veritat que ja amb el Miguel ho hem parlat, que hi ha malalties que si fiquen aviat al final els nens poden arribar a fer una vida normal. Les malalties que nens que acaben amb una afectació molt severa, si es diagnostica aviat, un nen després pot fer vida gairebé normal. Llavors, jo entenc que cada vegada serà més difícil. Jo i la meva dona, la meva altra filla gran, si es aconsegueix aturar la seva malaltia i que el dia de demà no estigui pitjor del que està avui en dia, ja estem contents. Però a mi, com a pare, m'hagués agradat molt que algú ja hagués començat aquest camí i tan dur que haguem començat nosaltres, i que si el meu fill havia de diagnosticar amb 6 mesos d'edat una malaltia que ja existís una cura real per a la seva malaltia.
Ara parlem d'aquesta lluita, de com l'heu feta fins ara i de cap on l'hem de seguir encarant. Abans d'acomiadar el Miguel Sillón, doctor, el que volia demanar... Explicàvem al Jesús que hem arribat ja una mica més de 200.000 euros, els que s'han recaptat, 204.000 euros aproximadament, que ja ha oberta aquesta lluita per abril. Per què és important arribar a aquests 250.000 euros en aquesta investigació que esteu mantenint i per a què són necessaris aquests diners?
Doncs el nostre objectiu és poder demostrar o poder aconseguir els suficients resultats que permetin anar a l'Agència Espanyola del Medicament i demostrar que amb l'estratègia terapèutica que estem fent servir de correcció gènica amb les cèl·lules d'abril i amb un model d'animal que té la mateixa mutació i la malaltia d'abril, doncs són capaços de corregir la malaltia. Llavors, amb aquest dossier, amb aquests resultats, intentar o aconseguir que ens donin el permís per poder realitzar un assaig clínic amb els pacients i demostrar llavors si el que s'ha observat o el que estem observant a dia d'avui en el laboratori passa tot completament també amb els humans. Llavors, per a poder aconseguir tots aquests resultats, tota aquesta feina, tots aquests experiments, és per al que necessitem aquesta quantitat de diners.
Doncs aquesta és la lluita que està en marxa. Ara en seguim parlant. El doctor Miguel Sillón forma part d'aquest equip, està al capdavant d'aquest equip que està liderant aquesta investigació. Doctor, gràcies per haver-nos acompanyat i, evidentment, tot l'èxit del món en la feina que esteu fent.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Una feina, Jesús, que veu arrencar amb la teva dona, amb la resta de la família de l'Abril, ara fa pràcticament 2 anys. Suposo que escoltant el que ens explicaves, escoltant també el doctor, aquests 2 anys suposo que hi ha hagut dies de tot, no? I que emocionalment són una muntanya russa.
Exactament. Hi ha dies que són bons, perquè l'Abril es troba bé i va bé i tenim bones notícies iniciatives que fem, i hi ha dies molt dolents, dies que l'Abril no té tan bon dia, males notícies de projectes que tenim en marxa i cauen, la pandèmia ens va fer no poder sortir a la tele, la guerra que es va iniciar divendres també ens ha impedit sortir a unes notícies amb l'última nota de premsa que va treure la universitat, i llavors reps una impotència de que les teves passes i no arriben més enllà. I bueno, hi ha dies de tot.
Suposo que és aquesta sensació de que el món juga en contra vostra, no? Vull dir, d'haver-vos trobat amb aquesta situació amb la vostra filla i que en aquesta lluita, no, aquest David contra Goliat que sou vosaltres en ple segle XXI, encara el món us ho posa més complicat amb guerres i pandèmies.
Exactament. La pandèmia hem aconseguit passar... Bueno, encara estem dins de la pandèmia, però hem aconseguit passar a la part més greu i hem aconseguit seguir aportant calés a la universitat perquè la investigació no s'aturi, perquè al final el problema més greu i el més difícil és aconseguir que aquesta financiació no s'aturi perquè la universitat pugui continuar investigant. Llavors, clar, ens arriba de sobte una pandèmia. Quan sembla que això passa, arriba el tema de la guerra i també ens atura a poder fer saber a tot el món, no? Que al final les persones són molt solidàries i al final és el que t'ajuda. I poder arribar amb vosaltres a la ràdio o a la tele ens ajuda moltíssim a que la gent conegui a l'Abril i ens pugui ajudar, és el que dius. Al final sembla que després de tot, a sobre el món ens ho posa més difícil.
Doncs, evidentment, per part nostra, tota l'ajuda. Escolta'm, ja ho hem dit abans, però abans d'acabar, recorda-ho a tothom que ens estigui escoltant, a on podem anar, quina és la pàgina web d'aquesta lluita per l'Abril i què és el que es pot fer ara mateix per fer aportacions en la vostra lluita.
Dins de la web de la lucha d'abril.org o a les xarxes socials de la lucha d'abril, Hi ha diversos enllaços de també un compte bancari, hi ha un número de Bizum, hi ha l'enllaç directe a la web del micromecenatge de la Universitat Autònoma de Barcelona, hi ha una botiga online on hi ha productes solidaris, i bueno, hi ha multitud de maneres, no?, de poder col·laborar amb l'Abril i amb la investigació de la seva malaltia.
I sobretot, no?, que tothom tingui aquesta garantia, no?, que a través d'aquest micromecenatge aquests són uns diners que van directament a la Universitat Autònoma, no?, i que és l'autònoma qui en disposa, que és la universitat en la seva investigació qui ho necessita i qui ho acaba fent servir.
Exactament, nosaltres treballem, la universitat ens ha donat aquest recolzament de que els calés que es recapten, bueno, la Universitat Autònoma és un ens públic, és una entitat pública, llavors té un control i un registre de tot el que fa i amb el que gasta i es deixa de gastar, tots els calés que s'ingressen, i que tot el que va a aquesta web de micromecenatge té un control i va única i exclusivament a la investigació de la malaltia de l'Abril.
Jesús, moltíssima sort, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Qualsevol novetat, malgrat hi hagi una pandèmia o hi hagi una guerra, no tinguis recança en fer-nos-ho saber, que com a mínim aquí a Radio Estel no pateixis, que trobarem el forat i la manera, malgrat el que passi al món, de poder-vos donar veu, i espero que la propera vegada que parlem sigui per poder anunciar que heu arribat a aquests 250.000 euros i puguem seguir parlant de què més s'ha de fer i de per quin motiu s'han de seguir fent donacions i aportacions. Però vaja, de moment centrem-nos en aquest objectiu i que s'arribi a aquests 250.000 euros.
Doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos la vostra altaveu i encantat de tornar a parlar amb vosaltres quan es pugui.
Que vagi molt bé. El Jesús Merino, que és el pare de l'Abril, aquesta nena de 5 anys de Badalona, l'única nena a Espanya que té paraplegia espàstica tipus 52, una malaltia, anava a dir, minoritària, extremadament minoritària, una quarantena escassa de casos coneguts a tot el món, però que l'esforç d'aquests pares, com a mínim, ha fet que s'estiguin recaptant diners, que s'hagi mobilitzat afortunadament la Universitat Autònoma i l'Hospital de la Vall d'Hebron, i que s'estigui treballant no només per intentar donar-li alguna solució, la que pugui ser la millor per l'Abril, sinó sobretot per conèixer aquesta malaltia, i que si n'hi hagués més casos, els pares i mares que s'hi poguessin trobar no haguessin de començar de zero, com el cas del Jesús, que explicava com el dia que el metge li va dir quina malaltia tenia, el propi metge li havia de reconèixer que d'aquella malaltia ni ell ni pràcticament ningú en sabia res, i que a partir d'allà el dia a dia seria una sorpresa. A vegades bona, a vegades, com reconeixia el Jesús, no tant. Passen 4 minuts del punt de les 9 del matí, publicitat, i seguim en directe al Matí Radio Estel.